migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Catedral de Barcelona va acollir ahir dijous la missa anual per tots els difunts que han perdut la vida l'últim any en accidents de trànsit. Va presidir la celebració el bisbe auxiliar Javier Vilanova. El director del Secretariat de Pastoral del Trànsit a l'Arxidiòcesi de Barcelona, Francesc Torné, ha destacat la importància d'aquest record tant per a l'Església, que es mostra molt sensible i molt propera a les famílies afectades, com per al conjunt de la societat.
Per nosaltres és fer un homenatge a tots els companys i víctimes de trànsit que ens han deixat aquest any aquí a Barcelona. És molt important per nosaltres i per la pastoral fer aquestes celebracions, tant les festivitats que fem com cada any, de bombers, guàrdia urbans i Mossos d'Esquadra, com també la de difunts.
La missa per les víctimes d'accidents de trànsit aquest dijous a la Catedral de Barcelona, com dèiem, se celebra a les portes del Dia Mundial de Record de les Víctimes de Trànsit, que es viurà aquest diumenge. La jornada impulsada per la Federació Europea de Víctimes de la Carretera va ser declarada per l'Assemblea General de les Nacions Unides i fixada per al tercer diumenge de novembre, amb l'objectiu de recordar totes les persones que han patit accidents de trànsit, sobretot els difunts, i expressar el suport a les famílies afectades. L'Església, com no pot ser d'una altra manera, també a casa nostra, fa seu aquest record en forma de pregària confiada a la misericòrdia de Déu per aquests difunts. Avui a la taula de testimonis presentarem un interessant llibre, la tercera novel·la històrica del metge internista Carles Paitubí. Es titula Sígueme i es presentava ara fa uns dies a Barcelona. I d'altra banda, donarem a conèixer la tasca de les Germanetes dels Pobres. Segurament us sona el nom d'aquesta congregació, d'aquesta obra consagrada. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. La sala d'actes a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona acollia la setmana passada la presentació d'un llibre titulat Sígueme, editat per Sara Alejandría. És la tercera novel·la històrica, com dèiem, del metge internista de l'obra de Sant Joan de Déu, Carles Paitubí. L'autor assegura que el punt de partida d'aquest treball és una important pintura relacionada amb Sant Mateu. Ara explorarem l'obra, tot i que no la podem esgotar, cal llegir-la. Doctor Carles Paitubí, bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Encantat de saludar-lo.
Igualment.
I com us hem anunciat, parlarem també de les Germanetes dels Pobres i de la seva tasca social amb la gent gran que necessita el sosteniment diari. Volem donar a conèixer la tasca d'una comunitat que des de fa molts anys acompanya amb estima i dedicació a aquestes persones grans vulnerables. La seva missió va més enllà de l'assistència, perquè és una crida al servei, a la dignitat i a la fraternitat. I, a més, necessiten de manera permanent aquesta ajuda providencial de molts homes i dones de bona voluntat. Tenim amb nosaltres la germana Ana Maria Montejano. Germana Ana Maria, bona tarda, benvinguda, bienvenida.
Bona tarda. Que Dios los bendiga.
Y que la paz esté con todos, ¿verdad?
Y que la paz esté con todos.
Uno ha tenido ocasión de ir algunas veces de joven, hace muchos años, a la residencia de la Plaza Tetuán, y exactamente, tocando la guitarra, acompañando, alegrando, y se ve mucha paz precisamente allí, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios, sí.
Muy bien. Ahora entraremos, pero comencem parlant d'aquest llibre. Aquest llibre, Sígueme, és com molt interpel·lador ja el títol. Com desenvolupa vostè, doctor Paitubí, aquesta narració novel·lada a partir, ho podem avançar, de la fascinació davant d'un quadre que hi ha a l'església romana de Sant Lluís dels Francesos? Què passa allà i com s'explica que després el relat passi a Cafarnaum amb aquesta combinació, no?, de vida de Sant Mateu i ficció?
Exacte. Bé, jo us podria dir que el motor del llibre és bàsicament la meva curiositat en el seu moment de conèixer una obra que jo no coneixia en absolut i amb l'excusa d'aquest quadre, no, de la vocació de Sant Mateu, aprofundir sobretot en el personatge de Sant Mateu. En aquest sentit, doncs, vaig voler treure a la llum no només la història del quadre, sinó també novel·lar, perquè crec que ningú ho havia fet fins ara, la història del recaptador d'impostos, no? Del publicà, del personatge de Sant Mateu.
Mm-hmm. Per tant, aquest recaptador d'impostos, que en un moment donat ho deixa tot i segueix Jesús, no? Aquesta novel·la, Sígueme, podem dir que té un estil àgil entre l'atenció, la descripció de la bellesa i les revelacions. Què vol comunicar a partir de la història real d'aquest cobrador d'impostos que ho deixa tot?
Sí, doncs jo us diria que bàsicament transmetre valors que per a mi són importants a la vida, i aquests valors que formin part d'un paral·lelisme entre Pietro, que és el guia turístic i de fet la primera paraula amb la que comença la novel·la, i Mateu, en un moment de la vida de tots dos que han de prendre tant un com l'altre d'una forma absolutament diferent, i evidentment no us ho explicaré i no faré un spoiler perquè us animo, no?, a llegir la novel·la, sinó tots dos han de prendre una decisió que implica un trencament amb el seu passat.
Uh-huh. Un trencament amb el seu passat i un canvi de vida, una conversió, en definitiva. Gràcies per l'esforç de síntesi, perquè la novel·la és llarga, és densa, eh? Què ens diu avui el que sabem de la vida de Sant Mateu i que vostè, d'alguna manera, ha guarnit en aquesta novel·la? Què podem assumir en les nostres vides, no? Perquè si llegim el passatge d'aquest cobrador d'impostos que escolta Jesús, podem traslladar això a la nostra vida. Com escoltem Jesús en el silenci, en les peticions de familiars nostres, etc.
Clar. A veure, bàsicament no ha estat un inici fàcil, tot i la intensiva documentació, a més de l'escriptura, doncs, que vaig dur a terme durant un any, doncs perquè per escriure sobre Sant Mateu doncs no hi ha res escrit sobre un Sant Mateu jove, un Sant Mateu dels primers anys, i en aquest sentit doncs vaig buscar ajuda, no?, per dir-ho d'alguna forma, amb dos jesuïtes, que són el pare Riera i el pare Alegre, el primer dels quals, per exemple, va escriure dos llibres sobre anàlisi de l'Evangeli de Sant Mateu, i tots dos, quan jo els hi vaig preguntar que em digués doncs algunes idees, no?, per poder parlar d'un Sant Mateu jove, o fonamentalment un Sant Mateu nen i un Sant Mateu jove, doncs tots dos em van dir que hi havia molt poca cosa escrita i que en aquest sentit doncs em donaven tota plena llibertat per deixar volar la imaginació, evidentment amb un respecte, no?, cap al personatge i cap a algun dels missatges del seu evangeli.
Mm-hmm. Seguim parlant amb Carles Paitubí, autor del llibre Sígueme. De quina manera l'Església i sobretot les seves obres socials es beneficien del que s'ingressi per aquest llibre? Perquè això vostè sempre ens ha dit que ho ha prioritzat, ja des de la primera novel·la històrica, ara fa uns pocs anys, i per cert, l'obra que tenim aquí representada amb la germana Ana Maria Montejano és destinatària, oi? Les germanetes,
sí, sí,
dels pobres.
Exacte.
Quina gràcia avui, quina coincidència.
Sí, sí, ha estat una coincidència, diria, involuntària, no?
Providencial.
Providencial, sí, sí.
Providencial.
La paraula seria providencial. No, de fet, jo ja, amb la primera novel·la, ja vaig prendre la decisió. A veure, jo tinc un neguit personal, sobretot per la gent que viu al carrer, la gent que no té un sostre, la gent que no té una llar, no? I jo tinc la sort de no ser un d'aquests, no? Però podria ser un d'aquests perfectament. En aquest sentit, doncs, el meu neguit en aquesta realitat social em porta o em va portar en la primera novel·la, també en la segona i encara més en aquesta tercera, a dedicar els petits beneficis que jo pugui rebre de l'editorial, sobretot per dues entitats benèfiques, que una és, podem dir-ho, no?
Sí,
una és,
sí,
el
sí.
Cotolengo, del Pare Alegre, i l'altra, casualment, m'ha fet molta il·lusió trobar dues germanetes dels pobres avui, quan hem vingut aquí a l'estudi, doncs la segona entitat benèfica són elles, també. I, en fi, doncs això, m'ha fet molta il·lusió trobar-les perquè, bueno, en certa manera, arrodoníem, no?, el programa d'avui.
Hem de dir que la germana Anna Maria ha vingut acompanyada de la germana Rosa Maria, que també és de la comunitat, tot i que parla en nom de totes la germana Anna Maria. I li pregunto què fa un metge internista escrivint novel·les històriques, no? Com li va sorgir la idea d'escriure concretament ara aquesta i abans, no? Aquesta inquietud.
Clar, doncs molta gent m'ho pregunta, no? De fet, jo vaig començar a escriure novel·les a l'any 2017. I la veritat és que, en fi, jo crec que podríem dir d'alguna manera que Déu et dona un do sense avisar, no? I em vaig posar, amb l'excusa de la primera novel·la, clar, jo venia d'un altre món sanitari, vaig anar a treballar a l'Orde de Sant Joan de Déu i en aquell moment em vaig preguntar qui era Sant Joan de Déu. Llavors em va impactar la figura de Sant Joan de Déu i a partir d'aquí, coneixent la seva vida, doncs em va passar pel cap, no? Doncs escriure una novel·la. En aquest cas, que és el que em preguntava, Ignasi, en aquest cas, doncs, jo diria que el motor, el desencadenant, el culpable, si voleu que ho diem d'alguna manera, ha estat una sèrie de la que em té enamorat, no? Que és la sèrie de Chosen. Mm-hmm. No sé si algú ho teniu en ment, però jo
la tinc en ment, però potser molts oients la coneixeran més que jo.
Doncs és una sèrie que a mi em va impactar. De fet, sí. Les cinc temporades he vist, no sé, potser dues o tres vegades cadascun dels capítols. També amb l'excusa de la novel·la per buscar, doncs, el personatge de Mateu, que és un actor indi d'origen americà, o sigui, un actor americà d'origen indi, doncs que el seu caràcter, la seva personalitat em va impactar tant que a partir d'aquí doncs, va començar tota la moguda, diguem-ho així, per buscar la vida de Sant Mateu i incloure-la amb aquesta novel·la doncs, que tant he gaudit i que tant desitjo que gaudeixin tots aquells que la vulguin llegir.
Molt bé. Doncs ànims, endavant, i en tot cas per adquirir el llibre en moltes llibreries, no?
Sí,
es troba?
Sí, sí. A qualsevol llibreria, inclús llibreria de barri, fent referència.
També a Claret, a Paulines, les religioses.
Exacte, òbviament. Això per descomptat. Com no sóc un escriptor conegut com d'altres, doncs evidentment si la van a buscar, doncs l'hauran de demanar. Evidentment és probable que no hi sigui de forma física, però no hi haurà més problema d'aconseguir-la. I animo a tothom a que la busqui.
Molt bé. Que busquen Sígueme, ben fàcil de recordar, el títol en castellà, Sígueme, sobre la vida de Sant Mateu amb aquesta doble visió històrica i també de ficció. Doncs com que el destinatari o les destinatàries d'aquest llibre són les germanetes dels pobres, ara en parlarem, però volia afegir una cosa,
sí,
doctor Paituví.
Sí, simplement afegir un detall que pot ser una mica important pels nostres oients, i és que doncs, en el decurs de la novel·la, a part de parlar de Sant Mateu, doncs, també parlo de la història d'un quadre, que hi ha aquest que parlàvem
sí,
a l'inici de l'entrevista.
Com l'origen, el punt de partida.
Com l'origen,
no?
és un quadre de Caravaggio, que és la vocació de Sant Mateu, que està a l'església de Sant Lluís dels Francesos, com dèiem, i simplement donar la dada, que jo doncs, fins que m'hi vaig ficar a la documentació d'aquesta novel·la, ja em vaig adonar doncs, que, o vaig averiguar sense saber-ho, que aquest quadre de la vocació de Sant Mateu de Caravaggio era el quadre favorit i el quadre referent del papa Francesc.
Oh,
de fet li van regalar en un dels seus aniversaris a la seva residència a Santa Anna una còpia...
Santa Marta, vol
dir.
Ai,
perdó,
sí.
Santa Marta.
Ens hem entès.
Sí, perdó, Santa Marta. Doncs una còpia d'aquest quadre, perquè el tingués ell mateix.
Doncs fantàstic. Vol dir que no és qualsevol cosa, aquest Exacte. Quadre entre les obres pictòriques riquíssimes que hi ha a Roma, doncs aquesta de Sant Lluís dels Francesos. Com dèiem, les germanetes dels pobres són notícia perquè volem conèixer de prop la tasca d'una comunitat que des de fa molts anys acompanya amb dedicació i amb amor les persones grans vulnerables. És present a Barcelona, ofereix acollida, atenció i suport humà als qui més ho necessiten. Germana Anna Maria, ens pot recordar què són les germanetes dels pobres i com és el carisma?
Sí, hola. Somos una congregación fundada por Santa Juana Jugán en el 1839. Es sin ánimo de lucro y nuestro apostolado es el cuidado integral de las personas mayores pobres, pero pobres. Nosotros defendemos la cultura de la vida, pues venimos a este mundo cuando Dios quiere y nos vamos cuando Dios quiere.
Y muchas veces Dios nos da el premio de alargar una vida fecunda, pero en la que a veces al final necesitamos más ayuda o podemos estar sin recursos, como les pasa a muchos hombres y mujeres mayores.
Pues sí, por eso estamos aquí. Los escogemos, los recogemos en casa, le enseñamos que tiene una gran dignidad humana y lo que necesitan más es el cariño, sentirse queridos
y atendidos, por supuesto, pero sobre todo sentirse queridos.
Sí, también que se sientan útiles, es muy importante, y que van a tener todo lo que necesitan hasta el fin de sus vidas.
La labor con las personas mayores, ¿cómo se materializa? En residencias, ¿no?
Tenemos nuestra casa oficialmente se llama asilo.
Asilo.
Asilo. Ahora es más moderno residencias, pero no.
Sí, sí, recordamos todos el término asilo, asil en catalán, sí, sí.
Asilo. Pues.
Y en la Plaza Tetuán, en la calle
San Salvador.
San Salvador.
Con Torrent de la Olla.
Con Torrent si de la Olla. Tucán, a Gracia, vaya, sí.
En Gracia, al lado de en Leset. Y los invitamos a todos a que vayan y vean la casa, pero sobre todo los tesoros que tenemos, los ancianos. Son 67 ancianos, hombres y mujeres, y están contentos y gracias a la Divina Providencia, a la caridad pública, tienen pues todo lo que necesitan. Nosotros no tenemos subvención de ninguna clase. Nuestras constituciones no nos lo permiten. Entonces, pero la providencia nunca ha fallado, ni falla, ni fallará.
Claro, esa providencia que también en la tierra se manifiesta con mucha gente buena. ¿Cómo se puede ayudar a
pues
las residencias?
Pues se puede ayudar de muchas formas. Pues económicamente lo que más necesitamos son medios, porque tenemos que pagar la calefacción, el mantenimiento, la atención directa a los ancianos. Pero si prefieren, pues también pueden ir con leche, con papel higiénico, con lejía, detergente, que eso se usa todos los días y es muy importante. También, si necesita de grabar Hacienda, se le da un impreso para que lo haga.
Muy bien, sí, para las deducciones. En todo caso, se puede buscar el teléfono de la calle San Salvador, de las Germanetes dels Pobres, carrer San Salvador, y allà, doncs...
El mòbil...
Sí, si vol donar-lo, endavant.
629-084-868.
639, ¿lo podemos repetir?
084-868.
Muy bien. 639-084-868.
También nos pueden dar por transferencia o por Bizum. Y lo que es más cómodo para ustedes y para nosotros es que se domicilie. Nosotros no pedimos grandes cantidades.
Pero todo suma.
Claro, porque cantidades grandes solo se puede dar una vez en la vida. Pero poquito a poco, pues sí, un granito no hace un granero, pero muchos sí. Y ese granito es lo que pedimos constantemente para que los abuelos estén contentos, felices, se sientan seguros hasta fin de sus días.
¿Cómo llega una persona mayor necesitada a los cuidados de las Hermanitas de los Pobres? ¿Hay algún convenio con las instituciones, con
no,
la Generalitat?
Nosotros
no.
Somos...
¿Las necesidades las detectan con sus propios vínculos?
Sí, ellos se presentan o no lo dicen. Ellos tienen que ser pobres. No tener la pensión de la más baja y después no tener otras posesiones. Después va la asistenta social de casa, hablan con ella y ella busca los papeles, busca Hacienda y realmente lo que sea más pobre es que entra y que haya sitio.
Claro.
Porque hasta que no haya un vacío, que no se vaya con Dios.
Claro, pues, claro. No, pues no lo necesitan es atención y además muy bien cuidadas, lo sabemos, al carrer Sant Salvador, tocant a Torrent de l'Olla, a Gràcia, i a la plaça Tetuán de Barcelona, en aquest cas a prop de les Glòries. Allà hi ha aquestes residències a Barcelona de les Germanetes dels Pobres, fundades per Santa Joana Jugant a Can Cal, a França, el 1792, va ser quan va néixer, i el 1839 va ser quan es va iniciar aquest camí.
I era per... ella no... pensaba, cuando cogió la primera anciana, fundar una congregación. Solo que vivió el momento presente. Vio una anciana ciega, paralítica, que la cuidaba. Sí, su hermano, y ya está.
Y así se puso a trabajar, como hacen ustedes, las 12 que están ahora en Barcelona y las que tenen arreu del món. Moltes gràcies, germana Ana María Montejano, per haver-nos presentat les Germanetes dels Pobres. Ja veu, doctor Carles Paitú, que van a causes justes, les seves obres.
Benvingut, sí.
Benvingut, sigui.
Le invitamos a que den a Dios en la persona del pobre. Serán felices.
Claro que sí, eso nos dará mucha felicidad. Germana Ana María, doctor Carles Paitubí, fins una propera ocasió. Bona tarda, que vagi bé.
Bona tarda, moltes gràcies. Bona tarda,
que Dios los bendiga siempre.
Tinc una llar, eterna llar, però ara camino en aquest món trencat.
Queda't amb mi és el títol de la cançó que estem escoltant, un tema amb què el grup Worship.cat ens invita a viure aquest diumenge 33 durant l'any, precisament també Jornada Mundial dels Pobres, amb un fragment de l'Evangeli en què Jesús ens anuncia el regne etern.
Queda't amb mi, queda't amb mi.
Algunes notícies que destaquem: 106 projeccions, 62 sales en 37 municipis i previsió de 5.000 espectadors. Són les grans xifres de la 22a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que se celebra a partir de demà i fins al 30 de novembre i que s'ha presentat aquest dimecres passat al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Inclou molts títols interessants, per exemple, El Club dels Miracles de Tadeusz O'Sullivan o Els qui es queden d'Alexander Payne. Per donar més difusió a la mostra, que ja ha arribat, així va ser l'any passat, a més de 5.000 espectadors, enguany els organitzadors han posat en marxa el canal de TikTok per arribar als més joves. Pablo Laparra, director de la Filmoteca, també ha qualificat la iniciativa del cicle dedicat a Andrei Tarkovsky com un veritable esdeveniment cinematogràfic. Aquest i altres seran les activitats complementàries. Us avancem que torna el Canòlic Music Festival. Serà la setmana vinent, entre dijous i dissabte, a Sant Julià de Lòria, Andorra, amb el lema Ecos per Viure. Torna a oferir un festival que inclou fe, música, reflexió i germanor. A més, la Generalitat ha celebrat aquesta setmana el 25è aniversari de la Direcció General d'Afers Religiosos amb un acte que es va fer dimarts a la Casa del Mar de Barcelona. L'acte va comptar amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i també d'altres personalitats de l'Església i de les institucions civils. Recordem que el primer director general va ser Ignasi García Clavel i l'actual és Ramon Bassas. També us comentem que s'acaba de publicar un llibre molt interpel·lador, es titula Encara ets de missa? L'ha escrit Antoni Jalong i l'ha publicat Albada. Intenta oferir respostes i eines per reflexionar sobre la fe i la pràctica religiosa. També us avancem que Avis Influencers és el lema del primer congrés que organitza Sols per Avis per a dissabte vinent, de la setmana vinent, dia 22. Es tracta d'una iniciativa d'avis i àvies cristians que volen deixar un llegat de fe i de valors sòlids als nets. Els organitzadors hi esperen 200 participants en un congrés que inclou dues ponències, quatre tallers, una taula rodona i música. I acabem recordant que l'Església de Santa Maria de Badalona va acollir dissabte passat una celebració molt especial, el 45è aniversari de la primera ordenació a Espanya d'un diaca permanent. Va ser Lluís Nadal, que va rebre la imposició de mans del cardenal Narcís Jubany aquell històric 8 de novembre de 1980. Desenes de persones, entre elles molts diaques, es van reunir en ambient de festa i d'acció de gràcies. L'actual degà dels diaques de Catalunya, Aureli Ortín, va recordar que, malgrat els anys, encara queda molt camí per recórrer perquè el diaconat permanent només està implantat en poc més de la meitat de les diòcesis de tot el món. Acabem aquí, només ens queda recordar-vos que es va fer dissabte passat a Barcelona, a l'Església de Sant Pau del Camp, la segona edició del concurs de cant gregorià, organitzat pel Departament d'aquest gènere de la Federació Catalana d'Entitats Corals. Fins aquí el Mirall, tornem divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya, el 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau! Queda't amb mi.